Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. 29 de setembre, les 12 i un parellet de minuts. I el bo del dia? Bé, doncs que és divendres i que tenim 30 graus de temperatura. Vaja, sí que ens està durant este estiu de Sant Miquel, no? Miren, maltractar una mascota a partir d'avui pot suposar multes de fins a 200.000 euros. La llei de benestar animal entra en vigor, això sí, a mig gas, perquè alguns aspectes necessiten el desenvolupament d'un reglament que no ha pogut aprovar-se perquè el govern actual està en funcions. I entra en vigor avui, 6 mesos després de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, entre les mesures que s'hi apliquen hi ha la obligatorietat de comunicar a les autoritats competents la tinença d'animals pertanyents a espècies que presenten algun tipus de perillositat o la necessitat d'aplicar un principi de precaució en matèria de conservació de la fauna silvestre amenaçada. La norma també recull penes en cas de maltractament a les mascotes de fins a 200.000 euros. D'aquesta llei estan exclosos els gossos de casa. I la norma es recolza en dos eixos. El primer és lluitar per eliminar la xacra de l'abandó d'animals al nostre país, la xifra del qual està entorn dels 300.000 cada any. El segon eix pretén assegurar el sacrifici zero a les gosseres, vora 100.000 animals sans, estem parlant de 100.000 animals sans, són sacrificats. La llei, a més, recull una bateria d'obligacions per als amos, però sense oblidar, ara com ara, el curs dels gossos ni el segur a l'espera d'un reglament. És a dir, si els diuen que tenen que tindre seguro ja, no. I si han de fer el curs, tampoc, perquè el reglament no està fet. Recordem que tenim un govern en funcions. Entre altres novetats, la nova llei recull que els animals de companyia no podran deixar-se sense supervisió més de 3 dies consecutius. I en el cas dels gossos, el límit permès és menor i no podran estar sols més de 24 hores consecutives. Les botigues de mascotes, d'altra banda, deixaran de vendre-les i només podran adquirir-los des dels criadors i tampoc podran utilitzar-se animals domèstics en espectacles públics ni sometre'ls a treballs excessius ni maltractar-los. Així mateix hauran d'evitar la reproducció indiscriminada i manejar les mascotes amb mètodes que no els causen sofriment. I I entre les novetats es prohibeix el sacrifici d'animals de companyia als centres de protecció animal i no podran ser sacrificats per falta d'espai o per motius econòmics. L'eutanàsia estarà permesa sota criteri veterinari quan el benestar de l'animal estiga compromès. A més, les botigues que comercialitzen gats, furons i gossos hauran de deixar de vendre'ls i disposaran d'un any de termi per adaptar-se a la llei. I la Unió Llauradora denuncia diversos robatoris en algunes comunitats de regants de la Plana Baixa al llarg d'enguany amb una factura que els és molt, molt cara. En supera la quantitat de 200.000 euros. Només en una d'aquestes comunitats de regants afectats per robatoris ja se superen els 8.000 euros en pèrdues. La quantia dels danys s'eleva perquè es roben sobretot hidrants i comptadors de rec que resulten molt cars. Les comunitats de regant estan desesperades i impotents davant d'aquests augments de furts i també els llauradors perquè els suposa un sobrecost en el manteniment comú de les instal·lacions de rec. I el grup municipal de Vox en l'Ajuntament de Castelló s'ha quedat sols avui o ahir en defensa del valencià front al català. Vox ha sigut l'únic partit que ha votat en contra de la moció presentada per Compromís en defensa de la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua i les normes de Castelló de 1932 que contesten al consens d'usar el català en la comunitat valenciana en perjuí de l'autèntic valencià de les normes del Puig, que és el que sempre ha defès Vox. El regidor de Vox, Alberto Vidal, ha comparat a Compromís com als nazis per querer anexionar a la comunitat valenciana i a Catalunya, diu, com ho hicieron los nacionalistas socialistas alemanes con Austria en su día. I els ha advertit, se les ha acabado la fiesta que tenían en marcha con sus socios separatistas de Cataluña. Los castellonenses no hablamos catalán y no queremos la ciudad, la unidad con Cataluña, ni física ni lingüística. La única unidad que queremos es la de España, así que guárdense sus delirios ideológicos y dejen a los castellonenses vivir en paz, ha afirmat Vidal amb contundència. I avui, en l'Ajuntament de Vila-real, ple ordinari que ha començat a les 11, ple on se tratarà la presa de possessió de la regidora Ana Luisa Torres Bujeda, que entrarà en el lloc del ja exregidor Javier Serralbo. També hi haurà un dictamen sobre la proposta de regidors delegats dels serveis públics per l'adjudicació del contracte de tots els treballs que es precisen i són necessaris per a procurar una adequada i perfecta neteja dels edificis, dependències i centres de la localitat de l'Ajuntament de Vila-real. També hi haurà un dictamen sobre la proposta del regidor delegat dels serveis públics en relació amb la concessió termini d'audiència en l'expedient de modificació del contracte de servei de recollida de transports de residus, gestió de l'ecoparc i neteja urbana. També sobre la proposta de la regidora delegada de Seguretat Pública i Emergència relativa a l'aprovació de Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'inundació en Vila-real i un dictamen relatiu a la proposta de la Regidoria de Seguretat Pública i Emergències per a sol·licitar a la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública la concessió corresponent de condecoracions a l'agent de cos de policia local de Vila-real amb acreditació professional. També una declaració institucional de condolència i solidaritat amb el poble de Marroc de l'Ajuntament de Vila-real pels terratèmols patits en setembre i declaració institucional del suport als damnificats per les inundacions de Líbia. I l'Ajuntament d'Onda ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques destinada als esportistes d'èlites, promesos i sèniors femenines de Onda per a l'exercici 2023. Aquestes bases tenen com a objectiu principal contribuir a sufragar els gastos federatius dels desplaçaments als llocs d'entrenament i competició i Xina com el material esportiu específic per al desenvolupament de les modalitats esportives. I el portaveu d'Indústria de la Generalitat del Partit Popular, Aguilella, lamenta que les ajudes anunciades per el president en funcions, per el govern d'Espanya, no apleguen. En primer lloc, anem a parlar de quan parla de la matèria de turisme i reivindica el no a la taxa turística.
Del turisme, quasi no m'atrevisc a parlar, però com bé sap, és essencial per a la nostra comunitat i cal assegurar la seva prosperitat i creixement. I per això coincidim plenament amb vostè des d'aquest hemicicle i de tots els racons de la comunitat valenciana. Diem no a la taxa turística. No a la taxa turística. Un import del PSOE compromís que van imposar sense escoltar a ningú en el pitjor moment per al sector turístic, un impost que perjudicava tant a valencians com a visitants i espantava a turistes.
També parla de l'IMSERSO i del dret als pensionistes i d'exigència al govern d'Espanya per a que incremente les ajudes.
L'IMSERSO. És important la inversió del govern autonòmic per a començar les pèrdues i retras del govern d'Espanya. No obstant això, és necessari exigir, com ja ha dit vostè des d'esta tribuna, que el govern d'Espanya gestione millor. Exigir al govern d'Espanya que incremente les ajudes. Miren, sols ara, estes setmanes, estos dies, s'han ficat en risc l'apertura d'hotels en ciutats valencianes com Peníscola, Benicàssim, Candia, Benidorm, que han posat en risc més de 13.000 llocs de treball. I sobretot, han ficat o han limitat el dret dels pensionistes a disfrutar de les seues merescudes vacances.
I també parla en el sector ceràmic, demana una resposta que els urgís, que ja és hora, que des de la Generalitat s'han posat mesures o s'han posat a disposició del sector ceràmic unes quantitats econòmiques. També demana que des del govern d'Espanya s'adopti unes mesures de recolzament per al sector.
És viable i sostenible, però s'ha vist molt perjudicat per l'impacte negatiu de la pujada dels preus energètics. Per això és una magnífica notícia que el govern de Carlos Mazón hagi brindat un suport extraordinari al sector ceràmic amb una reforma exprés per accelerar l'accés de les empreses als fons financers que necessiten a causa de la demora en les ajudes del govern central. No obstant això, és necessari que el govern d'Espanya reaccione i proporcione una resposta urgent i excepcional per a garantir la competitivitat del sector ceràmic i evitar el seu declivi.
I també dir-los que lamentablement en Vila-real ja la publicació està en les xarxes oficials de la policia local d'una persona desapareguda que respon al nom de Julián. En aquest cas hem de dir que la seva filla també ho ha posat en les xarxes en un dels grups de Vila-real. Es diu Julián García Jurado i té 86 anys. Si algú el troba, que se posi en contacte ràpidament en la policia local de Vila-real, en qualsevol autoritat, la que tinguin més propera de vostès. Moltes gràcies. I polèmica una altra vegada en Borriana. En aquest cas, l'alcalde de Borriana, Jorge Montferrer Daudí, Després de les declaracions públiques de Vox, ha defensat que l'Ajuntament va governar per a tots, sense distinció, ningú tipus d'exclusió i ningú va ser discriminat per la seva forma de pensar o per la seva forma de sentir. No compartixen les afirmacions vertides en este comunicat perquè este govern municipal sempre va complir la llei i té una fulla de ruta clara de visió de futur per al municipi. Això ve en relació a l'entrevista que, miren, a més s'ha fet molta difusió d'esta casa a nivell nacional perquè la vam fer nosaltres al regidor de Vox de Borriana, a Jesús Albiol, per a preguntar-li què havia ocorrit en aquests llibres de la biblioteca de Borriana. El regidor ens va dir que ell només estava complint la llei, una llei que està reflexada, que tot el món la pot consultar, i és que els llibres en contingut per adults han d'estar en una secció específica o especial. L'alcalde ha fet aquestes declaracions que vostès van a sentir.
El Ayuntamiento de Burriana va a governar para todos, sin distinción y ningún tipo de exclusión. Nadie va a ser discriminado por su forma de pensar y menos por su forma de sentir. No compartimos en ningún caso las afirmaciones vertidas en el comunicado de Vox, porque este gobierno municipal siempre va a cumplir la ley. Tiene una hoja de ruta clara y una visión de futuro para el municipio.
En fin, aixina és, ¿se cumplís la llei? En principi, sí, se cumplís la llei. També hi ha polèmica en l'Ajuntament d'Alqueries. Per què? Pues perquè a falta de 48 hores per a que se faci el bo per la vila, no estan passant la revisió, els cadafals, saben allò que una persona està dins de la vila i té esbarroig? Bé, pues, durant tota la quantitat d'anys que s'han fet els bous per la vila, no hi ha hagut més que algun xicotet problema. En aquest moment hi ha cadafals presentats i portes de cases presentades dels barrots. Miren, els barrots han de tindre un 32 de màxim i un 28 de mínim entre barrot i barrot. Val, pues el tècnic, la persona encarregada d'anar a supervisar, hi ha una persona encarregada d'anar a supervisar, les ha presentades i parlen de que ha presentat puestos a on només, per exemple, si el mínim són 28, doncs el millor en té 27 i mig. Polèmica. A hores d'ara encara no se sap si el dissabte hi haurà bou o no hi haurà bou. He preguntat a tots els que m'han pogut contestar. La corporació de Antes em diu que l'Ajuntament de les Alqueries s'ha gastat barbaritats inclús en la plaça per baix dels cadafals posar terra per a que no hi hagi ningú tipus de hueco, i no entén com en altres poblacions, i no vol citar ninguna, n'hi hagi cadafals que uns estiguen dalt de la acera, uns altres estiguen baix al carrer i n'hi hagi huecos i ahir no s'hagi fet res. En fin, polèmica, canvi de govern, canvi de tècnic, no sabem. Nosaltres estarem ben pendents de lo que passa si finalment per part del consistori ens diuen que sí, que se farà bou i que si se tenen que presentar alguns cadafals, pues se presentaran, no entraran a ixos, però que bou se farà. En fin, així n'està la cosa.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Este dissabte torna el Mini Submarí a jugar en casa. A les 9 de la nit, en l'Estadi de la Ceràmica, Villarreal B, Alcorcón. Vuitena jornada de la Liga Hypermotion, la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Dissabte a les 9, Villarreal B, Alcorcón. Endavant!
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¡Corre que se van! ¡Que se van! Solo durante este mes de septiembre en Leonauto Peugeot damos salida a todos los 2008 y 3008 de kilómetro cero y gerencia. Sí, sí, lo que oyes, que nos los quitamos de encima. Estamos de liquidación total, lo que viene siendo un bye bye, hasta luego. Eso sí, solo durante este mes de septiembre y unidades limitadas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. ¡Pero corre que se van!
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y, sobre todo, asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Descubre otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender. En Villarreal, Mareo de Gracia o en www.canem.shop.
Bé, ara anem a parlar en el regidor de Castelló, en Alberto Vidal. Buenos días, Alberto.
Hola, muy buenos días.
Mire, en la nota de prensa que nos han mandado esta mañana, ustedes dicen que en el pleno del Ayuntamiento de Castellón, el Partido Popular, el PSOE y Compromís se han rendido o se rindieron al pancatalanismo.
Sí, bueno, sobre todo los partidos de izquierda, tanto PSOE como Compromís, pues las normas de Castellón, al fin y al cabo, vienen de una línea catalana, de las normas fabrianas, y se aprobaron en el 32, y no se tuvo en cuenta la línea valenciana de las normas del Puig, de la tradición, que fueron posteriores, pero la tradición de los Ratpenat ya marcaba esta línea propia normativa puramente valenciana, ¿no? Que por tanto no hacía falta pues incorporar nada de Cataluña. Tanto Compromís como el PSOE pues apoyan, y de hecho no solo las normas de Castelló, que sí que sufre una cierta valencianización, que es lo que apoya el Partido Popular, pero a partir de 2016 la Dirección de Política Lingüística pues incorpora esa catalanización en pos de una unidad de la lengua pues entre Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y otras regiones, al más puro estilo pues pancatalanista, por supuesto.
Usted ha dicho cosas como estamos hartos de sus imposiciones.
Sí, claro, imposiciones de la lengua. Vamos a ver, una lengua tiene que ser un vehículo de comunicación natural entre personas. Está claro que hay que preservarla y cuidarla, pero eso es producto, tiene que ser trabajo de los filólogos, de los expertos en la lengua, sin injerencias políticas de ningún tipo, sin injerencias de otras regiones, porque tenemos nuestra propia entidad, no necesitamos la entidad de otra región, como es Cataluña, y en la educación y en lo público se ha estado imponiendo durante muchos años, pues la lengua, el sacarse el C1, el sacarse el MICHA, como requisitos indispensables, porque una cosa es pues unos méritos, otra cosa es requisitos que hace falta más el valenciano que cualquier otro máster o ser experto en determinadas cosas y te echan para atrás solo porque no tienes el valenciano. Entonces, la cuestión es pues dar libertad a la gente para que se exprese, y también lo dije en el Pleno, en Irlanda, que también hay un problema mucho más grave de lengua minoritaria, como es el gaélico, al final se han dado cuenta de que la única solución es preservar la lengua, no imponiéndola a la gente que no la habla, sino como la lengua, una lengua materna. Lo mejor es pues fomentar no solo el uso, sino la natalidad entre las personas que lo hablan, que es lo más lógico. Si el castellón si el español tiene tanta población, es por esa multiplicación de la demográfica, no porque se haya impuesto o se haya normativizado.
También habla que la lengua valenciana es patrimonio histórico y cultural. Y algo que me ha llamado la atención ha sido el que usted haya también en la misma declaración dicho que es una riqueza propia del pueblo valenciano.
Claro, el valenciano es una riqueza propia del pueblo valenciano, es decir, creo que lo he dicho antes, de esa línea de normativización y normalización lingüística del valenciano. Yo pues puse el ejemplo ayer en el Pleno. Mi abuela murió con 98 años hace unos meses y hablaba valenciano. No necesitó normas, no necesitó que viniera nadie de Cataluña a enseñarle. Era una lengua que ya estaba aquí, ¿no? Y no necesitamos ningún tipo de imposición ni de... Entonces, pues, se ha de atender, los filólogos han de atender a la realidad lingüística y social actual y que hay en la región valenciana, y no estar mirando a otras regiones.
Quizá el momento más duro es cuando ha hecho la comparativa Compromís con los nazis por querer anexionar la Comunidad Valenciana y Cataluña, como usted dice, hicieron los nacionalistas alemanes, el nacionalsocialista con Austria en su día.
Sí, es una comparación, a ver, que es dura. Bueno, también a nosotros nos dicen muchas cosas duras, que luego, pero es pues, una mezcla, ¿no? Están los nacionalistas, son Compromís, son nacionalistas, y los socialistas. La mezcla nacional-socialista fue un juego de palabras, pero además muy adecuado para comparar, porque esa idea de esos países catalanes que tienen en la mente muchos nacionalistas, pues no deja de ser una anexión de Valencia desde Cataluña, como un, es decir, ese pancatalanismo se puede comparar con el pangermanismo, y esa anexión de una región simplemente por hablar una lengua parecida, como en el caso de Alemania y Austria, pues no, Austria tiene su propia entidad, no necesitaba ser parte de ninguna Alemania grande, y Valencia, la región valenciana, el antiguo reino de Valencia, tiene su propia entidad y no necesita estar incorporado a una región superior y de unidad pan catalana, sino que además ya históricamente y socialmente la única unidad que defendemos es la unidad de España, por supuesto.
También hacían alusión a aprobar una verdadera y efectiva ley de señas de identidad valencianas que, entre otras medidas, establezca la oficialidad de los títulos de los RAPANAT y de la RAP, además de la introducción del valenciano.
Sí, sí, claro. Es decir, volver a esa línea valenciana que fue cercenada en el 32, volver a la línea original de los RAPANAT, que es mucho una entidad mucho más antigua, del siglo XIX, y que ya trabajaba por una por plasmar el valenciano tal cual se habla en la región valenciana, la realidad valenciana, lingüística valenciana, desde Valencia y no desde Barcelona, ¿no?
Indicaban que hubiera esa introducción del valenciano en el sistema educativo, en las administraciones públicas y también en los medios de comunicación.
Claro, igual es la misma introducción que se ha hecho del catalán en la vida educativa, social, pública, pues hacerlo, revertirlo y hacerlo con el valenciano, si bien no imponiendo, como ellos lo imponen, sino un uso natural de la lengua, y un uso proporcional también en los medios, porque las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana es el castellano y el español, que es la lengua que nos une a todos los españoles y que procura la igualdad entre nosotros.
Y que se establezca el marco sancionador necesario para proceder a la retirada de esas subvenciones públicas a todas aquellas entidades privadas que propugnen la catalanización y la disolución de la región valenciana.
Por supuesto, creo que ya con... no es el famoso lema, son valencianos, mai catalans, ¿no? Es decir, somos nuestra entidad es... El antiguo reino de Valencia, esa es nuestra historia, y no necesitamos que vengan a imponernos ni cultural, ni lingüística, ni social, ni políticamente ningún otro tipo de carácter, sobre todo un carácter puramente separatista, como es el de Cataluña, porque por supuesto no tengo nada en contra de la cultura y de la realidad lingüística y social de Cataluña, pero cuando es con un afán de dividir a la sociedad, sobre todo valenciana en este caso, pues eso es totalmente, estamos totalmente en contra y por tanto ninguna subvención ni ayuda pública se debe dar a esas asociaciones y grupos.
¿Usted creía, su grupo imaginaba que el Partido Popular se mantuviera al margen, que no apoyara?
Hombre, nosotros nos hacíamos un poco la idea, porque el Partido Popular, al fin y al cabo, es el que introdujo en la educación, sobre todo pues el valenciano, incluso parte de la imposición lingüística. Muchas veces, pues, engañado por la izquierda y con ese afán un poco, como a veces se ha dicho, ¿no? Maricomplejín, en el sentido de complejos hacia la izquierda, como si le debiera algo. Pues ha ido introduciendo los postulados de la izquierda y que apoya pues Compromís y demás. Entonces, pues bueno, él están, sí, sé que están a favor de unas normas de Castelló. Ellos dicen valen de antes de la imposición lingüística de la Dirección de Política Territorial, pero nosotros, por supuesto, pues vamos un poco más allá y lo que no queremos es ninguna injerencia de Cataluña ni incluso incluso aunque se valencianice.
Señor Vidal, lo tengo al teléfono y me gustaría preguntarle por las concejalías que ustedes llevan, Familia y Consumo, Turismo y Sanidad. ¿Se han encontrado sorpresas? ¿Habrán muchos cambios en estas concejalías o se encontrarán en esa falta de apoyo del Partido Popular o esperan, por lo contrario, que todo vaya con normalidad?
No, a ver, salvo de estas diferencias ideológicas que a veces que pueden ocurrir entre dos partidos que forman gobierno, por lo demás tengo que decir que el trato y la relación es totalmente cordial y creo que estamos trabajando juntos, mucho más unidos que lo que hicieron en su día este tripartito que ha hecho estos 8 años. La comprensión es muy grande. Pero bueno, estos temas ideológicos pues son diferentes, pero es normal, ¿no? Somos dos partidos diferentes. Pero por lo demás, por las concejalías, puedo hablar de las mías, en de familia, infancia, que se eleva a rango de concejalía negociado, pues vamos a tratar de ayudar a las familias de Castellón, sobre todo a las más vulnerables, y sobre todo las zonas más vulnerables del municipio. Uh-huh. Yo creo que en eso no puede haber nadie en contra, porque es ayudar a aquellos que lo necesitan. Y luego en comercio y consumo sí que nos hemos encontrado que durante estos años se ha hecho bastante poco. Sí que es verdad que la dinamización comercial se ha seguido haciendo, pero creemos que Castellón necesita un plan estratégico comercial para mejorar un poco el comercio, sobre todo esa depresión del centro de la ciudad que hemos venido viendo estos últimos años. Y eso no se ha hecho estos últimos 8 años y que queremos poner en marcha pues ese plan estratégico para volver a reavivar un poco el comercio local.
Y ahora le voy a hacer una pregunta, si quiere me la contesta o si no, no me la contesta, sabe que luego... tengo la suerte de que el señor Risto Mejid está muy pendiente de las entrevistas que hago, pero bien, en fin, eso es buen señal, ¿no? El Partido Popular públicamente dice unas cosas públicamente y luego en privado, cuando se sientan, ¿tiene la misma opinión?
A ver, yo sé que el Partido Popular, igual que cualquier otro partido, está compuesto por personas. Entonces, no es lo mismo, supongo, que Castellón, que Vigo, o vete tú a saber, otra ciudad, pues me ha venido esa a la mente, o que Madrid, o que Murcia. Entonces, sí que es verdad que nosotros, desde el partido, lo que hemos venido a denunciar es que el Partido Popular pues tiene 17 caras, es decir, sí. En cada región pues no hay una unidad muchas veces de pensamiento, y eso lo podemos ver pues en cómo en la región valenciana nos hemos puesto de acuerdo tan rápido, como en Murcia ha costado más, con la problemática en Extremadura. Entonces, más que a lo mejor decir una cosa y pensar otra, es más bien pues una falta de unidad de pensamiento político. Y por otro lado, pues también sí que ciertos complejos ante la izquierda que todavía queda por que a lo mejor se tienen que dejar de complacer a la gente de la izquierda porque no les van a votar y volverse a un poquito pues a la gente que sí que les va a votar y que, por supuesto, a votantes tanto del PP y de Vox, todos yo creo que estarán de acuerdo en estos pactos que hemos estado realizando, como el que hemos llegado a Castellón.
Pues Alberto Vidal, concejal del Ayuntamiento de Castellón, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Entregarte un paquete. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in.
Quinto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, un evento imprescindible para conocer cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías digitales están revolucionando los negocios internacionales. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de octubre en CE Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con el apoyo de fondos europeos FEDER.
Juan Carlos Unzué y Álex Roca llegan a Villarreal el próximo 27 de octubre. De la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Conquistando Escalones, serán los invitados especiales, junto a científicos de ámbito internacional, en el Congreso Villarreal por la Ciencia y la Innovación, la investigación como cura para millones. Para poder asistir, inscríbete ya en www.conquistandoescalones.org.
Real Export Cooperativa Villarreal.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información en London Bridge al 663-784-137, a info@lbingles.com o en la calle Arago 4, entresuelo 1 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Villarreal. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Carles Peri, secretari general de la Unió, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, primera, tenim que anar de forma protocolària, no? Anem a parlar, o facem una valoració del que van ser les jornades d'ahir, perquè avui estan i amb un to preocupats per els robatoris que han hi hagut, no?
Sí, comencem per les jornades. Jo penso que unes jornades que clarament s'han consolidat, no? En el seu tercer any, han batit el rècord d'assistència, per tant s'han consolidat, i al final tots aquells aspectes que buscàvem, doncs pues, hem aconseguit, no? El donar aquesta formació, informació, generar també expectatives i molt de coneixement en el nostre sector, com són tot el tema de les varietats que ja estan implantades, a aprendre a manejar-les, o noves varietats que van aparèixer en el panorama els pròxims 2 anys, hasta inclús alguna varietat com la varietat Castelló, precisament, que se diu Castelló, no perquè estigui així la mutació en la província de Castelló, sinó perquè el propietari de cognom és Castelló, que pràcticament més del 95% d'assistents no la coneixia, era una gran desconeguda, i bueno, ja ha irrompit també en aquest panorama varietal per a els pròxims anys poder estar a la disposició de la gent. I al final pues la gent el que t'ha transmitit és que són molt professionals, no? I les xerrades, que estan molt contents d'haver vingut i que al final veuen que en la Unió Llauradora, en aquest cas, és un referent, no? En el món citrícola, i poc a poc anem consolidant-ho. Per tant, nosaltres estem molt satisfets. I també m'agradaria llançar, no?, un poquet a lo que és la localitat de Vila-real, que mos atès sempre molt bé a través de l'Ajuntament, el club també mos atès molt bé, i al final també hem aconseguit que n'hi hagi un bon servei, igual en el pàrquing molt proper de l'estadi, que mos atès el Vila-real, com la gent almorzar i dinar i passar tot el dia allí, no han tingut ningú problema en tindre pues, l'hostaleria a la seva disposició, i per tant això també suma per a tindre unes bones jornades, no?
Bé, m'alegre que parli així, perquè mire, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, ha dit que el sector, els que van estar reunint, els que ahir estaven trencant-se el cap per a explicar i perquè s'entenga i tinguin aquesta bona predisposició per seguir intentant tindre sobirania alimentària. Ojo, que això no és moco de pavo. Diu el conseller que el sector s'ha sentit abandonat i enganyat. Coincidís en aquestes paraules?
Bueno, el sector, el que coincidís jo és que té dificultats, no? Ell va transmetre dificultats. Jo no sé si seria tan agressiu, no?, en l'expressió que ell va fer, però nosaltres, com una organització agrària, portem molts anys treballant i hem vist que en totes les administracions tenim dificultats i aquestes dificultats pues, les qüestionem, les critiquem, intentem aportar solucions i propostes per a que ells mos facin cas i facilitar la vida de totes les persones llauradores i ramaderes. Jo crec que no pot parlar tampoc d'abandono i enganyo precisament un conseller que a la primera de canvi, que ja té obligació de gestió, a nosaltres ja mos ha deixat abandonat en 2 qüestions. No mos han autoritzat el període de cremes excepcional en un moment que el risc és baix i AEMET està publicant tots els dies risc baix d'incendis, la conselleria de Justícia no mos ho ha autoritzat, en este cas són companys del conseller d'Agricultura, i la conselleria d'Agricultura no ha complementat les ajudes per a la intensa sequera que hem patit i la guerra d'Ucrània, que sí que el Ministeri ha ficat ajudes, poques, insuficients, però ha ficat alguna cosa. En fons propis la Generalitat no ha menjat un dit encara, per tant, al final tots tenen qüestions, no?, negatives, i nosaltres pues, som un poc els que tenim que estar darrere de totes les administracions. Ja vam estar en el Botànic pressionant-los quan algo no estava bé i ara anem a seguir en el Consell actual perquè ja hem vist que mos diuen el que volem escoltar però no gestionen, i per tant nosaltres no estem disposats a passar per ahí. Nosaltres volem una gestió que és la seva responsabilitat ara. Ara ja no podem parlar d'allò que nosaltres volem escoltar, no. Ara tenen que gestionar-ho, i gestionar no és tan fàcil.
Bueno, pues Aguirre s'ha compromès a lluitar. Diu, paraules textuals, davant del fanatisme climàtic, la demagògia, l'animalisme o la perversa agenda 2030.
Bueno, jo pense que són declaracions portades a l'extrem. Jo crec que en aquests moments el camí ni és aquella línia un poc de l'oeste, de fer el que jo vull, ni és tampoc la línia de així tot té que ser bonico, el món de Yupi, vamos a salvar el món. O sigui, n'hi ha un camí pel mig, n'hi ha coses en sentit comú raonables que és on tenim que anar. Per exemple, l'agenda 2030. L'agenda 2030 al final són uns objectius de desenvolupament sostenible excessivament ambiciosos per a poder-los adaptar a la realitat productiva que tenim els llauradors i els ramaders. Per tant, el que n'hi ha que fer és corregir-la o allargar en el temps per a complir aquests objectius. A veure, tots voldríem, no?, tindre el planeta més sostenible i més humà del món, però no és una realitat avui per avui. I moltes vegades, per aconseguir això, un sector no seria rendible, per tant, desapareixeria. O sigui, és el concepte que hem de començar a entendre, que hem de caminar cap a agricultures més sostenibles, però ho hem de fer a un pas que puguem assimilar-lo a aquells que fem aquesta activitat, igual llauradors que ramaders. Ahí està el tic de la qüestió. Ni està estar en un extrem en aquestes declaracions tan agressives per part del conseller, ni està en l'extrem oposat de molta legislació que moltes vegades fan en Europa sense conèixer la realitat productiva dels llauradors, sense conèixer les regions ni el territori europeu, ni sense conèixer com és portar-les a la pràctica. Moltes vegades escriuen en una normativa o una ordre que després tu no pots fer la realitat. Entonces, sí, sobre el paper quedarà molt bonica, però si després no la portem a la pràctica, no hem avançat res. Ahí està la clau.
Ell destaca que el govern espanyol hauria de ser un aliat, però sembla que és un enemic, i ha assenyalat que proporcionarà eines efectives per a combatre les noves plagues i malalties i poder així afrontar els reptes i noves directrius europees als quals s'enfronta el sector.
Sí, nosaltres en aquesta qüestió sí que estem d'acord. Crec que fan falta més fons en el capítol d'inversió per a combatir plagues, perquè al final les plagues el que ens estan provocant és tindre menys producte comercial i, per tant, tot el que no sigui un producte comercial són mermes en camp i un ingrés de menys que té el productor perquè aquest producte que ha fet l'ha tingut que tirar en terra. Estàvem parlant d'unes xifres de 28 milions d'euros, el que n'hi havia en l'anterior pressupost. Veurem en aquest pròxim pressupost que elabora el senyor Aguirre si supera aquests 28 milions d'euros en inversió en sanitat vegetal, entonces sabrem si fa una aposta real o novament són paraules. I per part del Ministeri, jo crec que, i sempre ho he dit i ho he defensat moltes vegades en aquesta casa, que el que no és normal és que aquell que té les competències aduaneres d'evitar que entren les plagues en el nostre territori només destina 14 milions d'euros per a 17 comunitats autònomes i la nostra comunitat autònoma ne destina ella sola 28. Això és ridícul. El Ministeri hauria d'ampliar aquest pressupost també.
Per el que veig en aquests altres temes de la nota de premsa, vostè està molt d'acord en ell. També hi ha algo que diu i que tinc que dir-li. Vol consolidar Líbia com un centre de recerca de referència.
Sí, sense dubte, Líbia és, diguem, l'ABC nostre, no? I és el futur, no? Al final tenim uns investigadors molt bons que n'hi ha que recolzar-los, perquè nosaltres sense la investigació, pues, pràcticament en moltes coses no tindrem futur. Tot el que són noves varietats, tot el que és avançar en varietats i patrons resistents a la sequera o a altes temperatures, a aquest canvi climàtic que, per exemple, molts neguen, jo crec que això és el camí, la investigació i l'IBIA, jo crec que estan per ajudar-nos i jo així els entenc i crec que l'IBIA, tot el que siga reforçar-lo pues serà molt positiu perquè transmitiran, no?, al final tots els seus estudis a la part agronòmica i al sector. Jo crec que ahí sí que és molt positiu. El que no veig bé jo és que al final per un costat vulguis apostar per l'IBIA en la investigació d'això i estigues llançant missatges excessivament negatius en quant al tema del canvi climàtic. El negacionisme climàtic no li va gens bé al camp valencià, perquè estem veient que les produccions i les plantes no se comporten igual que abans, per tant tenim que tindre sentit comú, tenim que acceptar que la realitat ja no és la d'antes, el canvi climàtic està ahí, progressivament va afectant als sectors primaris i tenim que intentar lluitar contra ell en plantes i varietats i fent pràctiques agronòmiques cada vegada que ens permetisquen superar, no, ixe mal moment, no? Perquè només fa falta mirar els datos. En totes les produccions agràries valencianes pràcticament estem produint per baix de la mitja. Quan són totes sectors, produir per baix de la mitja vol dir que sí que tens una afecció clara del canvi climàtic. I els negacionistes, jo crec que estan totalment enganyats en ixe discurs que fan que el canvi climàtic no existe. Jo crec que això és ridícul, avui en dia, defensar ixa postura.
Uh-huh. I ara sí, anem a abordar ixos robatoris en diverses comunitats de regants de la Plana Baixa i per més de 200.000 euros. Estem parlant de que n'hi ha robatoris, però es pot evitar?
Bueno, la veritat és que la realitat ens diu que no se poden evitar, perquè no estan sent capaços les comunitats de regants de tindre una campanya sense robatoris. N'hi ha més de 200.000 euros en augment de cost per culpa de robatoris en les diverses societats de la Plana. Lo qual vol dir que ells ens estan transmitint que estan tenint moltes dificultats a l'hora de denunciar i de que aquestes denúncies tiren endavant i se resolguen,
proves.
Es exigeixen una sèrie de proves que al final no som capaços de poder aportar,
clar,
perquè n'hi ha que dir que se fa en nocturnitat, mai millor dit, no? Són per la nit, en moments que no n'hi ha ningú en el terme, el modus operandi és a lo millor agafar molts pocs comptadors o hidrants per si els pillen, pues, que no siga una sanció elevada o una condemna elevada.
Que no siga delit.
Claro, els cossos i forces de seguretat d'estat el que te diuen és que no tenen suficientment gent per a cobrir totes les zones, per tant, sempre ens diuen, és important denunciar, i nosaltres denunciem. Per què? Perquè si tu denuncies, al final les estadístiques poden reforçar el que se tinga que donar més, augmentar els efectius de cossos de seguretat per part de la delegació del govern.
Claro, però estem parlant del món rural, és dir, està la policia local, però està dins dels municipis, són competència de cada municipi.
No, bueno, ahí actuaria tot, ahí tenim el grup Roca, que per a mi és la peça fonamental, el grup Roca, per a mi és la peça fonamental en quan se deuria d'augmentar el número d'unitats per a poder abarcar més i aplegar més a les zones rurals. Lo que no pot ser és que igual els municipis, que els cossos de seguretat, se centren molt en la ciutadania, que a mi no me pareix mal, en les zones urbanes, que tampoc me pareix mal, perquè n'hi ha que donar i intentar cobertura. I
tal volta
això, però
perquè
claro,
estiguen mermaes, no?
Claro, al món rural també existim. Entonces tenen que eixir també. Entonces, què passa? Que sempre te diuen que no tenen suficient efectius. I ahí està el problema. Què passa? Que tu denuncies reiteradament tots aquells robatoris, perquè així no tindrem dades per dir-li a la delegació del govern, que tenim molts robatoris, envia més efectius. Però què ens estem encontrant? Que no estem aconseguint que pugen els efectius i que al final les assegurances que ens donen cobertura a robatoris ens està dificultant molt encontrar asseguradores ja, perquè tenim un alt nivell de robatoris. Si els encontres, te costa molt més car, després tens menys cobertures, o sigui, ens estan dificultant ja els robatoris en el camp i en este cas en les comunitats regants, fins inclús poder assegurar les instal·lacions. I després tenim un augment de cost tots els productors, perquè si ja es costa molt regar per el cost energètic, ara suma un sobrecost de robatoris. O sigui que al final això ho estan pagant tots els productors i totes les societats, i hi ha societats, per exemple, que una societat soles ha tingut més de 80.000 euros en robatoris.
En pèrdues. Claro, és un increment
És un increment molt fort.
Vostès tindran reunió, imagino, no? Després de la situació la que tenen, es reuniran, estan buscant alternatives?
Nosaltres en aquests moments teníem convocada, bueno, convocada no és la paraula adequada, teníem una petició per a fer una junta de seguretat en la zona del Maestrat per el tema de possibles robatoris en la campanya de l'oliva, perquè com s'ha parlat tant del sector, els preus pues, estan alts i això, n'hi ha molta temor i volem que n'hi hagi major control en el món rural.
Per lògica.
Ahir aprofitarem perquè en principi la delegació del govern sí que s'ha ficat en contacte amb nosaltres via telefònica, que van intentar fer una reunió més o menys urgent per abordar aquest tema, posarem damunt de la taula també els robatoris de comunitats de regants en la Plana, perquè al final és un conjunt, no? Al final és una defensa del sector del món rural, que necessitem més efectius que isquen, perquè si no ens estan Ens estan, vamos, fent perdre molts diners tots els robatoris que n'hi ha.
Clar, la gent pot pensar, això, perquè ara n'hi ha robatoris, antes no hi havia. Els robatoris han estat sempre?
Sí, han estat sempre, el que passa que n'hi han mesos que creix la intensitat, no? Digue'm, quan tu apretes un poquet, o per exemple ara que ho denunciem, que apretarem un poc a l'administració, que segurament enviaran algun efectiu més perquè pues, s'ha llançat a l'opinió pública, canvien de zona. Sí. I a lo millor ara estem tenint un episodi molt intens així, i passa un any o un any i mig, no en tens cap, però els companys, per exemple, per posar un exemple, del Camp de Túria o dels Serrans o de la Ribera, mos diuen, així estan havent robatoris. O sigui, el modus operandi d'esta gent que va...
D'estes màfies.
Són màfies, millor dit, pues és així. Quan tenen una pressió, pues intenten buscar una altra zona en la qual no tinguin aquesta pressió.
Uh-huh. Algo que també preocupa ahí és que, claro... Els regants, les seues sedes, hi han també treballadors que s'exposen, és a dir, estan desprotegits i com saben aquestes màfies que estan desprotegits, ataquen sense en total impunitat.
Sí, des de logo al final un treballador o qualsevol membre d'una comunitat de regants que puga tindre activada l'alarma per si no en robatori, al final s'exposa, claro, diria jo,
claro,
a un risc innecessari, no? Uh-huh. No tindria per què, quan te salta l'alarma, anar tu a veure si t'estan furtant o no, o a intentar dissuadir els que t'estan furtant, perquè tens un risc. O sigui, tindria que haver una ràpida resposta quan ells criden al 112,
claro,
d'efectius policials.
Claro.
Què passa?
Claro.
Que no existeix aquesta resposta tan ràpida. I sempre pues, aleguen això, a falta de personal. Per això és important recalcar de que anem als robatoris i fer pressió perquè destinen una part del personal al canvi al món rural, perquè tenim una extensió gran i encara és un sector importantíssim, no?, dins de la província.
Si li pareix, fem un repàs de lo que hem comentat. Hem parlat de les jornades vostè considera que ja s'han consolidat i que cada volta aniran a més. El lloc ha estat ben triat, s'han sentit acollits i s'han sentit còmodos. Se trauran bones coses d'aquestes jornades. El món rural... mire, jo vaig veure la mitjana de gent que hi havia a la jornada i o bé jo m'estic fent major o ja no veia la gent tan major allí.
Jo crec que n'hi ha un perfil de gent prou jove,
sí, sí,
i professional. A veure,
i sobretot estem... molt professional.
Jo estic parlant de... Pues... Jo crec que el 25 o el 30% perfectament era gent que podia estar pues, en la fracció de la meva edat, no? 45, 46 anys. Per ahir n'hi haven una part un poc inferior, diria jo, de gent encara més jove, perquè sí que n'hi hava jove, hasta inclús de 30 anys i de menys. I després pues, hi ha gent més major, no? La gent major continua tenint una part d'il·lusió, no? I jo el que sí que vaig veure és que se generen molta il·lusió i... En el tema varietal, la gent no ha perdut l'esperança, no?
Sí,
de poder encontrar varietats que tinguin un preu superior, de poder ordenar la campanya, que és molt important, abans de Clemenules tindre varietats que siguin bones, després la Clemenules, que és la base de la nostra citricultura, i després altres varietats després de la Clemenules. Per tant, jo crec que almenys generem, no?, ixa il·lusió dins del sector, i és el que ens fa falta, no? Ja tenim prou problemes, doncs per almenys generar alguna d'il·lusió. Els preus l'any passat van ser en origen, van ser bons, la gent que va tindre quilos va guanyar més diners que mai, enguany podem tindre una altra campanya bé de preus, que la gent que tindrà una producció òptima en el seu camp tornarà a guanyar diners, i per tant això són factors positius. Ne tenim molts de negatius, però també es comencem a tindre algun factor positiu, que aquells professionals i gent jove que cuiden els sols, que són capaços de fer fruita, ara estan guanyant diners.
A mi me va fer l'efecte de que la citricultura està professionalitzant-se. És a dir, ja no és allò de, bueno, al millor la persona està molt arraigada a la terra, sinó la persona que ja posa els sentits on té que posar-los i va a guanyar diners, perquè és un negoci, és a dir, i viu d'aquest negoci.
Sí, al final tu, per xicotet llaurador que sigues,
claro,
tens que sentir que eres un empresari,
claro,
que és el teu negoci, aquell que se dedica professionalment al sector,
claro.
Com molts dels que estem ahí treballant i defensant. Això és una part important, de que cada vegada hi ha més professionalització dins del sector, cada vegada se modernitza, una part del sector és capaç de modernitzar-se, però no ens podem oblidar d'aquells que han mantingut tot el territori i totes les nostres zones productores, d'intentar arropar també perquè és molt important també en esta zona concretament, no en altres zones, però així és molt important que aquell que no és a 100% professional però que té camps, que tinga com a mínim una mínima rentabilitat o que no perda diners. Per què? Perquè és un complement, per exemple, per cobrir costos d'explotació de les almacens.
Ho ha sigut sempre.
Entonces, i aquesta gent és important també que estiga viva en el sector. No podem tindre una part important de gent que té propietats que no tinga ganes de seguir, que no tinga ganes de cultivar, que abandone, que faci fruta roïn. Això no ens podem permetir, aquest lujo. Tenim que intentar, no?, que aquesta gent també se senta englobada dins del sector i aconseguir que al final tinguin una rentabilitat. És molt important. Per exemple, nosaltres ara estem llançant ja constantment que seria important que se destinaren ajudes per a reconvertir camps. Sí. Tenim els fons europeus, que és el 50% de la financiació, però només pot accedir a elles els que estan en els OPFHs, en cooperatives o en SACs de comerços, però tenim molta gent que no estan ahí que deurien tindre també una ajuda per part de l'administració, 15% de la conselleria i 15% del ministeri, per reconvertir camps vells que tenen baixos rendiments i que si no es fan nous i se fiquen un poc al dia, no van a guanyar diners ja mai, encara que les taronges valguin diners, si tu no produeixes no vas a guanyar. És un poc aquesta dinàmica la que volem intentar també revertir un poquet.
Pues tot això se trata en aquestes jornades, és dir, quan s'està ahí se parla d'això i de més coses, perquè hi ha el moment de recessió, hi ha el moment en el que la gent pren cafè, la gent parla i escolta coses com esta que són molt importants. En quant al conseller, bé, hi ha coses en les que estan d'acord i hi ha coses en què discrepen, com a...
Sí, evidentment, jo crec que no mai se pot estar en desacord d'un partit o d'una política en concret, ni mai se pot estar a favor en tot. Jo crec que discreparem en moltes coses. Les que discrepem obertament les dic. Jo crec que tot el tema del negacionisme, del canvi climàtic, d'això, jo crec que això no és bo. No mos va sentar bé tanta negativitat en aquest sentit, però n'hi ha altres accions que, com té una visió més agrarista, pues jo crec que sí que serem capaços d'entendre-nos.
I en quant a robatoris, això és algo que no, que està ahí, que se té que tratar i cuidao en l'oliva perquè està ahí.
Sí, sí, en quant a robatoris necessitem més efectius, sense dubte això seria l'èxit, no?
Bueno, per això paguem més impostos.
Que al final la delegació del govern decidirà augmentar els efectius i efectius destinats sobretot al grup Roca, que és el destinat al món rural. Jo crec que ahí és on tenim que reforçar les coses de seguretat de l'Estat, perquè si no anem a passar-ho mal.
Pues Carles Peri, secretari general de la Unió, gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse.
Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Momento Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de nuestras fiestas hasta el 9 de octubre. Toros, conciertos, musical de Hollywood, baile del mantón de Manila, el pregón y el desfile del 9 de octubre. Ven y disfruta de las fiestas con responsabilidad. Disfruta de nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Sabes que yo no puedo controlar, bailando al ritmo de canciones que no dejaron de sonar. Y hay una cosa que tú sabes.
Miren, i ara anem a parlar amb un veí de Moncofa. Ell és Rafa Segarra. Molt bon dia.
Bon dia.
Rafa Segarra, ara ja no li parlaré de vostè, te parlaré de tu, perquè ja no tens ningú càrrec polític en la localitat. És així, no, Rafa?
Sí, lamentablement per a nosaltres les eleccions del passat mes de maig, pues, el poble de Moncofa, que al final és el sobirà i el que decideix, pues, va això, no? Va decidir que pues, aquesta legislatura pues, nosaltres ja no repetirem en el poble de Moncofa com a regidors.
No obstant i tot, Ani, Rafa, tu vas estar al ple, no?, de municipal.
Sí, a veure, el que és polític, no?, diguem, portes... jo porto política activa vora 10 anys, encara que institucional, esta última legislatura, i també porto molt en el meu cor el poble de Moncofa, no? Jo sempre dic que sempre sóc un enamorat del meu poble, que estos últims 4 anys l'he conegut més a fondo, no?, el que és la fontaneria de com funciona un ajuntament i clar, i ara pues, l'estimes molt més. I és per això que costa deixar-ho i clar, és una passió, no?, la política, que és un hàbit, si vols dir així, que jo recomano, sobretot la política municipal és una experiència única, que les persones que tinguin algo de curiositat i amor per el seu municipi deuen d'intentar-ho, per lo menos, d'estar en la institució, si realment el que volen és el millor pel seu poble i no el minuter de glòria.
Cal dir que els plens en totes les localitats són d'accés lliure, és dir, hauria d'estar ple, valga la redundància, un ple, no?, hauria d'estar ple de gent del carrer per a saber ben bé el que es diu allà dins. Perquè, per exemple, i jo este matí he rebut una nota de premsa del país, del Partit Socialista del País Valencià, que lamenta que el Partit Popular de Moncofa es burle de les famílies de les víctimes del franquisme i teatralitza en el ple un suport que ni tindrà suport econòmic ni moral real. I clar, això és la nota que tinc. Això és així?
Bueno, té molts matisos. Si vols, te fico un poc en situació de lo que estem parlant. Estem parlant de bueno, en el 29 de març de l'any 39,
sí.
En este transcurrir de finalitzar la Guerra Civil i començar la dictadura franquista, es van agafar a 4 veïns del poble que estaven en un camp de concentració en la platja de Moncofa,
sí.
I sense cap tipus de lluí, van ser afusellats en el que nosaltres diem la fossa del xòfer, no?, a l'entrada del poble a mà dreta. Mm-hmm. Tots aquests anys, òbviament, de dictadura, no, ja sabem el que és ja per lo menos la meva generació ha sentit el que era la repressió franquista durant la dictadura, uh-huh. Però bueno, durant tots aquests anys de la democràcia han hagut familiars que han estat bueno, buscant-los i sobretot que se'ls fera cas, no? Tant és així que a dia d'avui ja s'ha aconseguit sempre per la voluntat del grup de recerca de memòria històrica, també per el grup arqueològic Arqueoantro, i finançat entre ells i les famílies el que se començaren les excavacions. Vull destacar això perquè després, si vols, ja entrem una miqueta en detall. I, bueno, a finals del mes d'agost, aproximadament, van començar les excavacions,
sí.
I a mitjà d'este mes de setembre, aproximadament, ja es van començar a trobar a cadàvers de persones assassinades pel règim franquista. Uh-huh. Ho diem així perquè el que en un principi ens pensàvem que eren 4,
sí.
Han aparegut 6, 4 persones en fila i un poc més endavant 2 persones més, han aparegut en una zona on les versions que han intentat mantindre, no?, de familiars com Toni Macià no estava en la ubicació que els familiars diuen,
sí.
També obri la possibilitat de que aquestes persones no siguin les veïnes que és familiars, uh-huh. D'aquestes persones, d'aquesta gent, i que perquè sempre s'ha anomenat de que aquestes 4 persones estan en una fossa comuna, no?
Sí.
I aquestes que s'han topetat estan de forma lineal.
Sí.
S'ha realitzat l'exhumació i, bueno, i ara toca donar passos endavant. I estàvem en aquest punt, no? En aquest punt on realment tot això, insistís, ha sigut sempre en finançament del grup de recerca de memòria històrica, amb la voluntat d'Arqueoantro i amb l'aportació de les famílies i persones independents, no? Òbviament, quan parlem d'uns assassinats, no hauria de ser, i complint la llei de memòria democràtica, no haurien de ser els particulars els que finançaren, per tant, haurien de ser les entitats públiques.
Clar.
Recordem, m'agradaria ficar en qüestió, perquè ara pues, veus una nota de premsa com la del Partit Socialista, però no ens oblidem que este conveni que se va signar per a que se destinaren 25.000 euros per a l'excavació de la fossa que passem actualment, este conveni ve del 2021, governat en la Diputació de Castelló pel Partit Socialista, i s'han esperat, o burocràcia li diuen, jo te diria política, a que passaren les eleccions, i hem tingut la desgràcia de que governarà novament la dreta, i òbviament la dreta és pues, lo que és, no? Ha decidit que no volia destinar un clau a esta fossa. Ara el Partit Socialista se rasga les vestidures, nosaltres en plan, en part, pues, no ho entenem, però bé, que facin això no mos pareix correcte. Nosaltres ho veiem des d'un punt de vista més de com a veïnes del poble, no? Perquè, clar, així el que se fa és victimitzar a les persones i sobretot als familiars. Per tant, voler treure rèdit polític jugant en les persones que estan allí mos pareix de tindre molta poca visió humana de tot el que està passant, i al final també volen treure per això el minut de glòria.
Vostè...
Celebrem que el Partit Socialista estigui buida involucrar-se, però no d'aquestes formes.
Mire, el primer, el conveni de 25.000 euros que estava destinat per aquesta acció, què ha passat en ell? Saben on ha anat a parar?
No. O sea, de moment no s'ha pogut anar a parar, que nosaltres sapiguem, a cap lloc, perquè encara està la partida oberta.
Uh-huh.
O sea, se suposa que existeix una partida destinada per a ello, lo que passa és que, òbviament, el Partit Popular no vol executar-la. Era, segons vam estar investigant, era un conveni a 3 anys, a 50.000 euros cada any destinat per a memòria democràtica. Els dos primers anys es destinava per al cementeri de Castelló, i el tercer era, diguem, 25.000 euros per a una altra intervenció i 25.000 euros per a la fossa del xòfer. Curiosament, han anat endarrerint-se, nosaltres des de Podem, o nosaltres ja te diria com a persones particulars que coneixem a aquestes famílies, cal també dir que en aquest cas Toni Macià, que és un dels familiars, és el que més ha intentat mantenir la història i aconseguir el que ara mateix tenim, és un company nostre de la llista de Podem.
Sí.
I curiosament, el que te comentava, no? Nosaltres hem intentat forçar, o vam intentar forçar encuentros fortuitos, no?, que se diuen,
sí,
en aquest cas la responsable de memòria democràtica del Partit Socialista, per veure què estava passant. Perquè, clar, aquesta circumstància és diferent a lo habitual. Vull dir, estem acostumats a veure que les fosses o les persones assassinades es troben o en cementeris, com és el de Castelló o és el de Paterna, o ben cunetes.
Sí.
En aquest cas, aquestes persones estan en una propietat privada. I, clar, necessites un permís del propietari. Este propietari se tenia que trobar, se tenia que buscar el contacte, se tenia que treure una documentació, que es firmara la documentació, i també necessitàvem la vinculació de la diputada, en este cas que casualitat viuen en el mateix municipi. En fi, han sigut un cúmul de coses que podíem haver tingut fàcilment avançades en el mes de març, o inclús el mes d'abril, i no haver tingut que esperar-nos a que passara tot el que ha estat passant. Lamentem que la Diputació de Castelló, lamentem que en este cas l'alcalde de Moncofa, en la proposta d'esmena que va fer ahir al plenari sobre les propostes del Partit Socialista i Compromís, deixara una ambigüetat molt gran, derivant la responsabilitat a les Corts Valencianes per al Ministeri, per al compliment de la llei, i sobretot deixant en l'aire la col·laboració que nosaltres també li vam preguntar a què se referia en col·laboració amb els familiars, que no va voler explicar. El problema clau és este. Nosaltres el que no entenem és que presentar una moció en puestos, com és per exemple la Diputació de Castelló actualment, sí, o l'Ajuntament de Moncofa, que sabem quina serà la postura clara de la dreta, l'únic que se li està fent a aquestes persones és donar-los l'oportunitat de desconnectar per complet la moció i que se quede en res i buscar l'impacte zero. Crec que ahir en el poble de Moncofa es podia haver fet història, perquè és una història negra del nostre poble, i podríem haver-li donat una dignitat a aquestes persones que van ser injustament assassinades, i cap dels partits representats, des que, apartant a Vox, sabem què tipus de personatges n'hi ha en aquest partit, cap van estar a l'altura, ni el Partit Popular, ni l'alcalde, en aquest cas, sobre veïns del nostre poble, ni tan siquiera tampoc el Partit Socialista i Compromís. No es notava, o es notava que, com si no la portaren preparada les qualsevol de les dues propostes, però més bé, per molt que ho hagués estudiat una proposta, és el meu punt de vista, tens que sentir-ho realment, el que vol dir que n'hi hagi unes veïnes i veïns del poble soterrats. Tens que estar, des de dies com nosaltres hem estat, al costat de les famílies, en este hort, que aquestes mateixes famílies te conten històries dels seus avantpassats, de la repressió, de la dictadura, que simplement l'únic que fan és fer-los costat. No solen ni a que estar quan sona la campana. Totes aquestes hores que s'han estat allí o hem estat allí era simplement per això. I d'ahir, una persona com el cas meu, que no tinc uns avantpassats que s'hi diguen molt de republicans, traus el sentiment humà, que és el que faltava ahir en el ple de Moncofa. Ho vam trobar a faltar. Va ser, la veritat, podíem haver fet història i se va quedar una emoció com si res.
Vostè, després del que va viure ahir en el ple de Moncofa, deixa sensació de buit, segons se desprèn de les seues paraules, li dona ganes de seguir lluitant, o definitivament creu que, bé, que no hi ha res a fer?
No, per supost, el que te dona és més ganes de lluitar, clar, és un projecte, nosaltres tenim un projecte que ja ho he dit diverses vegades, nosaltres hem vingut per a quedar-nos, hem fet una gran família en Podem, diguem Podem ara s'allarga, no?, i és una plataforma d'esquerres, de persones veïnes del poble que són d'esquerres, simplement, i hem vingut per a quedar-nos. Casos com estos te fan ser més fort, te fan ser més cult, te fan saber més el que passa en el teu poble, te fan saber d'on venen i el perquè de les circumstàncies, no? I si a part d'això coneixes com funciona la política, o com funciona en el resto de partits polítics, no?, fent el politiqueo barato, te donen ganes d'estar en més força. Frustrat, òbviament, no? Ahir estava molt frustrat, perquè, clar, el dir, ostres, jo ho haguera defensat d'esta forma o d'aquella forma, jo tinc uns ideals que potser ho haguera enfocat així, no?, o d'aquella manera, però, clar, no tenim aquesta representació, per desgràcia. L'únic que vols és que quan arribi de nou estar ahí, si no estar a primera fila, ajudar a les companyes i als companys que vulguin donar el pas, i per supost que la política, per als que vivim la política, insistís, te dic el mateix que t'he dit al principi, la política municipal per a mi ha sigut una experiència única que m'agrada i que sempre m'agradarà.
Pues Rafa Segarra, des de Moncofa, moltes gràcies per haver-nos atès. Seguirem parlant de segur. I ara parlarem pues, més seguidet, perquè al fi i al cap és una molt bona informació que ens arriba de la població de Moncofa, que tots el món tenim més o menys vinculacions. Gràcies.
Sí, d'una forma més informal. Podem parlar, ara ja podem tutejar molt.
Gràcies, Rafa.
A tu.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Este dissabte torna el minisubmarí a jugar en casa. A les 9 de la nit en l'estadi de la Ceràmica, Villarreal B, Alcorcón. Vuitena jornada de la Liga Hypermotion, la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Dissabte a les 9, Villarreal B, Alcorcón. Endavant!
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal. Con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda. Con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Bon dia.
Bon dia.
Estem sentint una cançoneta que ens parla d'una pajarita de papel.
Sí, perquè és una de les meves distraccions favorites de menut, que és el que s'anomena la papiroflèxia, o n'hi ha que utilitzar la paraula japonesa, que és per origamis.
Ah.
I jo fa moltíssim de temps que em dedique... quan tinc una miqueta de temps, que cada vegada és menys, per desgràcia, a fer origamis, o en este cas la pajarita, el pardalet de paper, no?
Uh-huh.
Ara, en xiquets menuts, és com que se m'ha reviscolat l'afició i he tornat a fer algunes. De fet, així a Ràdio Villarreal us he portat una grua, en castellà una grulla,
sí,
de paper, molt xula, perquè he fet servir un paper de color, que és d'una empresa de Villarreal, a més, jo sempre reivindique tot, que és Clariana. Jo, per relació familiar en l'empresa de menut, doncs és una empresa que sempre ha fabricat paper especial en un gramatge bo, és a dir, és de moltíssima qualitat i de molts colors. Estic fent propaganda gratuïtament, però bé, com és una empresa del poble...
Però és la realitat.
Sí.
No obstant, aquesta afició... es pot fer en qualsevol lloc, sobretot, per exemple, estàs en una conferència,
sí, sí.
I te concentres, o sigui, el fet d'estar fent un animalet, el que t'agrade,
sí,
estar fent aquesta pràctica, que és la papiroflèxia, t'ajuda inclús a concentrar-te,
sí,
en el que en aquest moment s'està fent, que no té res a veure si parlem del Congrés i del Candy Crush, d'esta famosa presidenta de...
Jo t'ho deia abans, que una miqueta de broma, no? Que sempre me'n recorde de Celia Villalobos, la diputada, que jugava al Candy Crush i a més la van criticar moltíssim.
Clar, bé, això no és el mateix.
Realment el Candy Crush jo crec que no te deixa escoltar, perquè ahí n'hi ha molts colorins.
Clar.
Però quan estàs fent una activitat manual d'estes, jo que ja tinc molt interioritzat com es fan algunes d'estes figures, d'estes peces, jo no estic pensant, jo realment estic escoltant el que diuen.
Uh-huh.
I de vegades m'ha passat, perquè tinc paperets per la taula,
uh-huh,
i faig barquetes de paper, però compulsivament, puc fer 20 en 20 minuts o en 30 minuts, no ho sé, faig moltíssimes, i molt menudes, molt grans, perquè això també t'ajuda una miqueta a practicar, no? Quan el paperet és més menut, els plecs doncs costen més, utilitzes més la punta dels dits o les ungles directament, i sí que dic que allò que diuen que els homes no poden fer dues coses a la vegada, jo sóc home i almenys això ho puc fer, perquè de fet, te contava també, si és un discurs d'algú que pel que siga t'està posant nerviós, això t'ajuda, després parlarem de la psicologia del que n'hi ha darrere la papiroflexia, però t'ajuda molt a portar la ment a altres llocs que no siguen els nervis ni coses així, eh? Per tant, a veure, no vaig a dir que ara estiguem tots els regidors en el ple fent barquetes de paper, perquè això seria igualíssim en les notícies, la risa,
sí,
però bé, jo t'estic parlant d'una experiència personal en tota la bona voluntat i innocència del món que he fet molt de temps, eh? Que és distraure't, però concentrat al mateix, distraure't d'allò roïn i concentrar-te en allò bo a través de la papiroflexia.
Sí. També, este art.
Doncs imagina't que si comencem a investigar, doncs és tan vell com la mateixa invenció del paper.
Uh-huh.
I, per tant, normalment se situa l'origen dels origamis o de la papiroflexia en la mateixa Xina. La paraula origami, en concret, ve de dos paraules japoneses, que és ori, que és un verb oru, que significa plegar o doblar, i kami, que significa ni més ni menys que paper. Bé, com he dit, sembla ser que es va originar a Xina al voltant del segle I o II després de Crist, i que d'ahir va passar al Japó, on es va arrelar com una tradició que de fet quasi 8 dies més japonesa que xinesa, però en els dos països n'hi ha molt de seguiment. Entre el segle XIV i el XVI és el que s'anomena el període Muromachi en el Japó, i el paper es va fer més barat, més econòmic. I això va fer que durant aquests segles, a cavall, com he dit, del XIV i el XVI, els origamis es convertiren en una espècie d'art nacional del Japó i es van escampar moltíssim. I, de fet, depenent de la qualitat dels papers que podies adquirir, doncs te situaves en una classe social o una altra. És a dir, els camperols i els aristòcrates no tenien el mateix tipus de paper i, per tant, es distingia la qualitat del paper que utilitzaven per a fer la papiroflexia o els origamis. Després també arriba a Occident. Sembla ser que, com que ja al segle XIII doncs, es popularitza el paper, doncs comencen a fer-se algunes figures, sembla ser també en la nostra Europa, no? Una qüestió també sobre el tipus de paper. Clar, el paper dura menys que el pergamí, aleshores a l'hora de conservar algunes peces doncs molt antigues, doncs depenent del material s'han pogut conservar o no, però la tècnica estava ahí, independentment que el material fora més durable o menys, no? Bé, vaig a fer un salt en el temps, he dit dels orígens, però hem de recordar que fa només segle i mig van haver molts canvis en el Japó, ja que els nord-americans, que són els garants del capitalisme en el món, doncs volien aconseguir comerciar amb Àsia i necessitaven algunes concessions, en concret del Japó. Aleshores, això fa que les cultures entren en contacte, sobretot dels Estats Units, per tant Occident, i Japó, i per tant Orient, i tots aquests esdeveniments al que es considera el primer llibre d'origami, que és en anglès, que es deia Haidin Senbatsuru Orikata. Està mig en anglès, mig en japonès, i a partir d'aquest llibre de fa segle i mig, doncs comença a escampar-se per Occident l'art de fer origamis. L'origami, en principi, es tallava, se pegava, es pintava, però avui en dia n'hi ha especialistes en fer papiroflexia que diuen que l'únic que pots fer amb el paper són plecs, que no el pots tallar, ni el pots tallar en tisores, ni amb les ungles, ni res. Només el pots plegar, doblar, res més. Però, com tot, en això n'hi ha matisos i n'hi ha diverses opinions, no? L'Exposició Universal de París del 1878, en el període Meiji, ja apareixen allí moltíssims origamis i sembla ja que s'unifica una miqueta tot a nivell internacional. Finals d'aquest segle, del segle XIX, Friedrich Froebel incorpora i desenvolupa les seues tècniques d'origamis a l'ensenyament, a l'escola, que és un dels llocs on jo moltes vegades he utilitzat el paper com a ferramenta d'aprenentatge, que també explicaré després. Qui popularitza el nostre país, a Espanya, la papiroflexia fonamentalment? Doncs bé, molta gent es sorprendrà, perquè el que va popularitzar la papiroflexia a Espanya va ser ni més ni menys que Miguel d'Unamuno. Molts haureu llegit a l'institut, jo recordo obres com la de Sant Manuel Bonomàrtir i coses així, no? I bueno, és un escriptor fantàstic. Doncs a banda de la seva literatura, que tothom coneix, doncs també és molt important la seva afició, l'afició d'Unamuno a fer pajaritas de paper, pardalets de paper. Uh-huh. I potser és poc coneguda, però per això l'estem comentant així. Ell també escriu moltes obres literàries al voltant de la papiroflexia i té un tractat que ell anomena cocotologia, que és una paraula que crea, que utilitza i crea el mateix Unamuno, que ja sabeu que era lingüista, entre moltes altres coses, per a definir este art, l'art de la papiroflexia. Perquè cocotologia ve de cocot, que significa una cosa així com gallina o pardalet en francès, no? I de fet també relaciona Unamuno, és dels primers del món, la pedagogia i la papiroflexia, per exemple, en un assaig que va fer que s'anomenava Amor i pedagogia, que em sembla una cosa preciosa, no? Jo que sóc un gran enamorat de la pedagogia, poder utilitzar una afició que tinc infantil per aportar-la a l'aprenentatge, em sembla. Per tant, Miguel d'Unamuno en la península Ibèrica i per extensió també en Amèrica Llatina el podrien considerar com a pare de la papiroflexia, no? Uh-huh. Després també hem de parlar d'altres aspectes. Havia dit abans que només es pot doblar el paper. Hi ha un autor que es diu Akira Yoshizawa, el meu japonès no és que siga molt, i que Akira revoluciona la papiroflexia perquè incorpora una nova tècnica que s'anomena el plegat en humit. Què vol dir això? Hi ha figures que les podeu buscar a internet, per exemple, d'un bou que té un realisme espectacular i este bou es fa només amb plecs en el paper, però després es perfilen les puntetes amb una miqueta d'aigua, amb humitat. I això fa que la peça no tinga les puntes tan punxegudes com pot ser qualsevol de les peces que estem acostumats a fer, com la grua que he portat així a Ràdio Vila-real. Aleshores, es queda una figura una miqueta més natural. Esta tècnica li la devem a Akira Yoshizawa. Una altra de les coses que s'han incorporat, sobretot en l'ensenyament, a través de la papiroflexia, és la geometria, perquè en realitat el que tenim són tres dimensions, no? Perquè només tenim la cara, és a dir, no tenim com el quadre quan el fem, i a partir d'ahí doncs apareixen molts teoremes i axiomes de l'origami que s'han utilitzat també fins i tot per a la comprensió del que és la física, no? Actualment. Bé, una de les persones que també van fer avançar en incorporar moltes figures noves va ser Michel Lafosse, que el que dic és que es pot fer de tot, es poden fer avionetes, la grua que he portat així. Hi ha una cosa que jo feia de menut, això és una maldat, vull dir, no aprengueu de les maldats, jo les explique per a que no les repetiu. No sé si algú ha sentit parlar de les bombes d'aigua.
Sí.
Sí. Doncs tu feies com un cubícul, d'acord, i podies ficar l'aigua dins i l'aigua no s'inicia, si feies bé la figura. I jo recorde, com jo era l'expert en fer bombes d'aigua, en fer papiroflèxia, un dia en casa d'un amic va fer unes quantes, i jo, en la meva defensa, he de dir que jo no les vaig llançar per el balcó, les vaig llançar el meu amic, però he de reconèixer que jo
vas participar,
era menor, per tant no sóc responsable, ja tindré 11 anys, jo les vaig fer, jo les vaig produir, però va ser una altra persona. Això que diuen de el, com es diu, el passiu-agressiu, doncs ahir vaig ser una miqueta així, no?
Sí.
Les bombes d'aigua, no sé si les heu sentides.
No, a més, i les han vistes com se practica, inclús hem participat, eh?
Ah, heu participat, sí. És molt de la nostra infantesa.
Sí.
N'hi ha una altra cosa que també m'agradava molt fer, que era una granoteta que li apretaves de darrere, en el cul de la granota, i saltava.
Sí.
Que això també és un tipus de figura molt interessant que té una certa mobilitat, no totes tenen una certa mobilitat. Quan agarre la grua, doncs jo jugué a imaginar-me i a que vola, qualsevol cosa. Però n'hi ha peces que tocant-les doncs es mouen, caminen i coses així, no? Després també n'hi ha un altre tipus de manera de crear papiroflexia, que és per exemple el tesselat, és a dir, que vas fent com figures geomètriques que se van ensamblant, que es van juntant,
sí,
unes amb les altres. En aquest sentit, jo recordo una empresa del poble, que no sé què ha sigut d'ells, igual si es pot recuperar, es deia Paper Art, i feia tot tipus de decoracions de paper, que eren una meravella. Recordeu també que ja ara està molt de moda aquestes làmpares de paper? Doncs en aquest tesselat, unint formes geomètriques, podem fer una làmpara de paper, pot ser utilitzant un d'estos papers una miqueta més moderns, que són ignífugs, que no es cremen, no?
Sí.
Quan doblem el paper, bàsicament tenim dos tipus de plecs, el que anomenem les valls i el que anomenem les muntanyes. Les valls és quan el paper el doblem cap a dins, i les muntanyes és quan el doblem cap a fora. No sé si teniu en la ment, els oients, la forma geomètrica d'una muntanya o la forma geomètrica d'una vall. Per tant, aquesta terminologia, aquestes paraules, les fem servir també en els origamis. Després tenim el que anomenem les formes bàsiques, que són formes a partir de les quals podem fer altres animals o altres, el que siga, avions, o fins i tot, si puc un dia, de faré una ràdio de paper. A veure si ho aconseguís, qui te la porta.
Així no li...
Recorda-meu.
A més, en seguida quan te diuen de fer algo, te ve al cap tots aquests detalls que tindries que posar,
Doncs bé, n'hi ha quatre bases, bàsicament. La del cometa, la del peix, la del pardalet i la de la granota que havia dit abans. A partir d'ahí continues doblant i fas altres figures.
Bueno, jo estic veient meravelles. Estic veient, per exemple, un cavallet de mar preciós.
Preciós,
si te poses a mirar en internet, n'hi ha meravelles de paper, fetes.
Sí, quant al paper, tenim pocs minuts perquè em saltaré algunes coses per anar al tipus de paper. El tipus de paper també és molt important perquè no tots els papers són iguals. Aleshores, n'hi ha uns papers que jo he fet servir moltes vegades que són de dos colors, que per una banda del paper és d'un color i per l'altra d'altre. Això heu d'anar a una papereria especialitzada i demanar aquest tipus de paper que per cada cara té un color. Perquè, clar, quan després fas els plecs, això dona un resultat molt bonic. Perquè... I després també, ara també està molt de moda, sobretot en els que treballen en escoles, papers de molts colors, que tenen moltes formes, figures, colors, i que si tens una miqueta d'art, el resultat també pot ser molt interessant. És a dir, no només dos colors, sinó decoracions directament ja dibuixades en el paper. El paper més apreciat en papiroflexia i el més conegut és el que s'anomena el origamido. El origamido és una marca de paper que fabrica una empresa que se diu Origamido Studio i està al càrrec de Richard Hale i Michael LaFosse, o són els fundadors, millor dit. I cada full de paper val $12. 12 dòlars, perdó. Per tant, cada figura ens costarà de fer $12, no? Però hi ha altres tipus de paper més assequibles, serien el origami, que té una base de cànyamo, el que, bueno, el que la planteta esta que tots sabeu, no? El cànyamo.
A veure si donem idees, i ara és perquè volien fer paper de cànyamo, per això la tenien, i s'excusen ahir, eh?
No, però és la fibra, no? Perquè és una planta que té molta fibra, a més, sabeu que s'utilitza també per a moltes coses artesanals i tal. Doncs és molt important també el tipus de paper, no? Hi ha una altra marca que és el Tan, que és molt bona per a fer papiroflèxia en humitat, en aigua, per a les formes fer-les més, com es diu, més circulars, més boniques.
Sí, redoniles, no?
Molt bé, redoniles. Està el paper sandwich, que té paper de seda per una cara enmig. I este jo l'he vist, a veure si en alguna papereria, una fulla d'alumini i l'altra també seda. I això provoca que per fora tinga textura de paper, però a l'hora de doblar-ho com que es queda més el plec, no?
Claro.
I també és molt interessant per a algunes peces. Mira, un altre paper en el que jo he fet molta papiroflexia, bueno, ho has de netejar una miqueta, el paper d'estrassa,
sí.
Quan anaves a comprar mescla, fiambre,
sí,
o
sí,
que siga,
sí.
I aquest paper per a algunes peces també és molt interessant.
Perquè, bueno, per el paper d'estrassa ara per dins porta una miqueta de plàstic, antes també en portava plàstic.
Efectivament, sí, sempre una miqueta de plàstic o no sé què és. Bueno, antes no sé, jo crec
antes
que...
Antes no, està dient Metxelo que no, que antes no, era estrassa, ara sí que porta plàstic, el d'estrassa seria, podríem fer-lo inclús lograr més aquesta humitat perquè absorbeix, sí. Per això els aliments que compràvem no anaven en les condicions que tocava, perquè sí, la veritat sí. És que era un paper que jo no sé per què no el recuperem.
Jo he fet en això, doncs per exemple, vaixells grans, i això, i els has ficat en la piscina fins que
sí.
S'afonaven una cosa d'estes, i bueno, és interessant, i també perquè tardaven més en desfer-se, aleshores podies tindre els barquets per ahí passejant,
tenien més cos,
sí, i era molt més divertit. Jo crec que molta gent d'ací del poble ha fet això, perquè jo crec que no, tots hem tingut infantesa, no?
Tu t'imagines, Santi, en esta segona votació de Feijóo, la de quantitat de gent que estarà fent papiroflexia en aquest moment?
Pues, home, bueno, no sé si acabaran en totes les crítiques com Celia Villalobos, però he de dir que una miqueta els entenc ara.
Sí, així, ara que no mos sent ningú.
Actual,
claro, ara que no mos sent ningú.
Tinc una certa comprensió.
La meva tendència és ratllar, fer dibuixos d'estos que no tenen ningú sentit.
Sí.
Bueno, però hem de passar a la papiroflèxia perquè com que quan ha acabat i ese rato que tens que estar i que tens que estar sentint, té un resultat bonico, no?
I com té una vessant pedagògica.
Claro, claro.
Tu quan tornes a casa, si tens xiquets i te pregunten què has fet, clar, preguntar...
Tu mostres, no?
Clar, dius, he fet això.
Perquè... Què t'ha passat d'interessant? La meva filla em pregunta, mama, avui què t'ha passat d'interessant? Doncs pues jo podia mostrar, per exemple, la grua que tu has portat, així.
Efectivament,
no?
Perquè com hi ha coses de vegades que estan molt lluny de la vida real de les persones,
sí, si posem...
que jo ho dic, aleshores, pues, a una xiqueta que li pot interessar.
Claro, si posem pedagogia i papiroflexia...
Sí, sí, bueno, això és tot un món, perquè per a què serveix la papiroflexia? Doncs pues mira, pots desenvolupar la destresa. L'exactitud, és ser precís, la precisió manual, la concentració, perquè per a fer això t'has de concentrar mínimament, si no, no és. També pots incitar a la creativitat, que l'alumne creï els seus propis models, que els busque. Ara en YouTube o en qualsevol altra plataforma de vídeos d'internet, doncs ja pots veure com fan tots els plecs, perquè antigament, i n'hi ha un codi internacional, havies de comprar llibres i els llibres tenien com una sèrie de símbols de com havies de doblar cada cosa,
sí.
I no sempre era fàcil ni comprensible. Aleshores, avui en dia això s'ha facilitat, s'ha democratitzat, i en un vídeo el pots anar aparant en cada pas i revisant per a aconseguir fer-lo. També la memòria, perquè una vegada ho fas 2, 3, 4 vegades, això ja se te queda, i ho fas, com he dit, jo puc estar escoltant una conferència molt concentrat i fer un pardalet, un vaixell, una, no sé com es diu, també n'hi ha una peça que agafaves en els quatre dits Ah, i tenia sí? quatre puntes.
Però això se fa inclús ara, eh? I en funció del número que tu dies, teixia o una cosa o una altra, no? I tu posaves en cada cantonet una cosa escrita, eh?
Tipo els pètals de flor, si te volia o no te volia.
Sí, per exemple.
Jo no sé, un joc que n'hi havia que era cel o infern, que jo jugava molt, que no sé si és que te n'anaves a l'infern si te tocava un color, o no recordo molt bé com funcionava, però crec que seria cel o infern. Bé, i després, per a la psicologia, doncs n'hi ha molts estudis, universitats sobretot israelianes, tinc així fins i tot un hospital, l'Hospital Carlos Hall de Trujillo de Cali, en el que s'utilitzava sobretot per a xiquets molt malets, per a... Doncs, el que hem dit, per a pensar en altres coses, per a pensar en coses boniques, no? Com és la creativitat, construir... I en general la papiroflèxia, jo crec que ens hem de quedar que pot ser perfectament també en psicologia una teràpia. Una teràpia perquè quan estàs fent això no penses en els problemes o els estàs resolent perquè al final la figura t'eix, no? És com un suport psicològic. I per tant, jo em quedo amb això, no? Que la papiroflexia, el paper, que molta gent este cap de setmana faig a grues, faig a pardalets, bombes d'aigua però que no les llança ningú, barcos, granotes, i així que no pensen coses roïnes ni en fer mal al que està al costat.
Fíjate que quan hem parlat de la càmera baja, no? del Congrés, de lo que està passant ara, diuen la papiroflèxia utilitzada com a ferramenta, com a teràpia en una sessió on se comparteixen sentiments i coneixement i ajuda a resoldre problemes i s'experimenta una comunicació no verbal.
Clar.
Un escenari de metes i objectius i una oportunitat d'un apropament no amenaçant. Pues al millor es faria falta estar un poc més relaxats,
sí.
I tindre i si apropament, no? Al millor se sorprenen fent la mateixa figura de papiroflexia, ho descarrego de dretes, dic jo, no?
Sí, sí.
I en compten punts en comú.
Sí, es tracta de fer coses creatives, no? I fent coses creatives, doncs també en la nostra vida social, política, acadèmica, el que siga, jo crec que ens trobem, sí, ens trobem fent allò que ens agrada. I jo crec que a molta gent ens agrada fer coses boniques, perquè si als xiquets els encanta... als adults també. Així que pot ser en la política, com has dit, el que hem de fer és construir més i com fem en la papiroflexia i no fer boles així quan un està nerviós que fa una bola a l'arruga però no té cap forma.
Eixa és. Santi Cortells, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Hasta la pròxima.
Poner la mesa en un mantel, pajarita de papel en el mantel, una jarra, pajarita de papel con agua para beber, pajarita de papel en el mantel.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¡Corre que se van! Solo durante este mes de septiembre en León Auto Peugeot damos salida a todos los 2008 y 3008 de kilómetro cero y gerencia. Sí, lo que oyes, que nos los quitamos de encima. estamos de liquidación total, lo que viene siendo un bye bye, hasta luego. Eso sí, solo durante este mes de septiembre y unidades limitadas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. ¡Pero corre que se van!
I el ple del Consell ha aprovat el decret que determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 1 de gener, 6 de gener, 19 de març, 29 de març, 1 d'abril, 1 de maig, 15 d'agost, 9 d'octubre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 25 de desembre. I en caràcter retribuït i recuperable s'estableix el 24 de juny, Sant Joan, és dir, any nou, Epifania del Senyor, Sant Josep, Divendres Sant, dilluns de Pasqua, la Festa del Treball, l'Assumpció de la Mare de Déu, el Dia de la Comunitat Valenciana, Festa Nacional d'Espanya, Tots Sants, Dia de la Constitució i la Natividad del Senyor. Pues això, bon cap de setmana. Ens retrobem el dilluns a les 12 del migdia.
Son lo peor del mundo, pero ayer algo sentí, no lo puedo definir, se parecen tanto a mí, ellos son un diamante en bruto, en la sala solo yo lo entendió ese.